Però ara volem anar cap a Pròxim Orient. Bé, ho fem a través de la Fundació SIDOP, aquesta institució, aquest centre de relacions internacionals, pioners a Espanya, establert a la ciutat de Barcelona, i volem xerrar amb el seu president. Ell és catedràtic d'Història Contemporània, president per la Universitat de Barcelona, és n'Antoni Segura, i és especialista en aquesta regió d'Orient Mitjà o Pròxim Orient. Volem saber si el perill és real d'un conflicte regional a gran escala amb tot el que implicaria a nivell doncs, de conseqüències globals. Saludem ja al professor Segura. Molt bon dia.
Molt bon dia i bona hora.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Per ser gent de Formentera i a Eivissa, la darrera hora, després d'aquest doncs, inici de les hostilitats, la setmana passada, que ha anat increixendo amb aquesta ofensiva israeliana cap al Líban, primer doncs, amb aquestes operacions, si més no sorprenents, d'explosions a distància, doncs, de busques walkie-talkies, i després doncs, bombardejos quirúrgics, i després doncs, hi ha bombardejos més grans escala, i sobretot doncs, la jornada de dilluns amb 500 morts. Les últimes hores ens diuen que hi ha mediacions, que hi ha negociacions per un alto el foc, que en aquest cas són informacions del canal 13 israelià, les darreres, i també doncs, des d'Estats Units, França està intentant conformar una treva de 21 dies, diuen, entre Israel i Líban. A mi, personalment, m'apareix opcions poc realistes. Què n'opina vostè?
A veure, que segurament s'estan produint contactes, això des del començament de la guerra fa un any, després de l'atac de Hamas a Israel, no han deixat d'haver-hi contactes. Una altra cosa és l'èxit que puguin tenir aquests contactes davant el que podríem dir l'entossudiment de Benjamin Netanyahu amb continuar una guerra que en aquests moments jo no sé si té ja molt de sentit. És a dir, és obvi que aquesta no és la via per recuperar els hostatges. És més, això està posant en perill la vida dels hostatges. No, més d'un l'han trobat ja mort. I, en canvi, el que està provocant és un, diguem-ne, un escalfament, per dir-ho d'una manera suau, de les tensions a l'Orient Mitjà, no? Amb implicacions indirectes, ara és Hezbollah i per tant és el Líban, també són els hutis des del Iemen, també alguna milícia que actua des d'Iraq, etc. Per tant, dues qüestions de les que has mencionat. Una, efectivament, estem davant del perill d'una escalada de la guerra, malgrat la prudència que fins ara ha demostrat Iran. Dos, probablement hi ha contactes i probablement aquests contactes s'intensifiquin perquè tenim la cimera de Nacions Unides, l'Assemblea General de Nacions Unides que es celebra cada any i a la qual en aquests moments Netanyahu amb la seva dona està a punt, o si no ha començat ja el viatge, per intervenir dintre un parell de dies. Per tant, és el fòrum adient en aquests moments, atès que ja estan representats tots els països del món que formen part de Nacions Unides, que són un total de 193. Si això no és pressió suficient per aturar la guerra, doncs tenim mala peça al taler.
Sí, d'alguna manera datava l'inici de les hostilitats, per descomptat, amb aquella ofensiva terrorista de Hamas el 7 d'octubre.
Perdona, només una precisió. Datava la crisi actual.
La crisi actual, sí, no, aquesta guerra actual. Sí.
No el conflicte,
clar,
eh? El conflicte
clar.
Té a veure amb una ocupació que dura ja gairebé 50 i pico d'anys, si prenem com a referència la guerra de 1967 o encara més si prenem com a referència la guerra del 1948.
Molt bé, doncs aquesta crisi actual... Netanyahu ho va deixar molt clar, volia recuperar cossos i volia recuperar doncs, hostatges en vida, però aquesta només era una part de la justificació de la invasió de Gaza. També va deixar molt clar que volia destruir Hamas per sempre més i que volia crear doncs, aquesta buffer zone, aquesta zona doncs, de seguretat, en aquest cas la franja de Gaza. Sempre s'ha dit que també doncs, ja que hi estava ficat volia obrir un nou front al Líban. El Líban, Hezbollah, doncs, també està llançant coets, però que volia crear aquesta buffer zone, aquesta zona de seguretat, també al nord amb el Líban. Per tant, ara mateix no la té. No sé si té molt de sentit ara retirar-se militarment d'allà, o sigui, deixar, doncs, perquè les condicions que imposi Hezbollah segurament seran inacceptables per Hezbollah.
Sí, evidentment seran inacceptables per Hezbollah. El que passa és que les condicions que està posant Netanyahu també són inacceptables pels palestins i pels libanesos, perquè en el cas del Líban no és només Hezbollah. El Líban és un estat independent, membre de Nacions Unides, que té diferents partits polítics, que té un govern, encara que en aquests moments amb molts problemes, perquè hi ha una certa inestabilitat política des d'allà fa uns anys. Al Líban, a més d'una crisi econòmica galopant que es va agreujar amb la Covid, que no han sortit encara de la crisi provocada per la Covid i sobretot per l'explosió del port de Beirut, que els oients suposo que recordaran,
I tant.
a l'agost del 2020 va ser un sotrac econòmic importantíssim. I, per tant, diguem-ne, aquí tothom té les seves condicions. De totes maneres, jo sostinc ja fa un temps que Netanyahu està perdent la guerra. Està perdent la guerra des del punt de vista de que les guerres es fixen en uns objectius. Netanyahu en va fixar dos, molt clarament. Un, acabar amb Hamas. Dos, recuperar els hostatges. Bé, en Hamas no ha acabat, ni m'atreveixo a dir que acabarà, perquè és molt difícil acabar amb unes idees que estan molt arrelades en un sector dels palestins a base de bombardejos i a base de destruir Gaza. És més, segurament les víctimes que hi han hagut a Gaza, aquests més de 40.000 morts, més de 41.000 morts que hi han hagut fins ara, el que estan fent és generar nous radicals, nous militants radicals de cara al futur. La gent, bé, li han matat la família, li han matat els germans, els marits, els pares, etc. I això, doncs, difícil. Això deixa una petjada molt profunda que és difícil d'oblidar. I d'altra banda, tampoc està alliberant els hostatges. Els únics hostatges que van ser alliberats van ser justament arran d'una negociació. Una negociació que va suposar l'intercanvi de presos palestins per hostatges. La resta d'hostatges, quan s'han alliberat, la majoria han estat morts amb la mateixa operació d'alliberar-los o amb els bombardejos previs. Per tant, jo penso que Netanyahu hauria de reflexionar. De fet, hi ha tot un sector del poble israelià que ja està, bueno, protestant i dient que pacti d'una vegada un alto el foc i que acabi aquesta guerra que no condueix enlloc ni amb uns ni amb altres.
Esmentava aquests actors poc coneguts, nous per al públic en general, aquestes milícies a Iraq, els hutus del Iemen, també en aquest cas el règim de l'Assad, que és un aliat de Hezbollah, i finalment tenim Iran, que s'ha posat, pareix, bastant de perfil, malgrat que és el principal proveïdor d'armes i estratègicament un aliat clau per a Hezbollah, però s'ha posat bastant de perfil com si no li convingués entrar en un conflicte directe amb Israel.
Efectivament, Iran està actuant amb una certa... Iran és un règim que també està molt contestat per la seva pròpia població. És un règim totalment deslegitimat. Les darreres eleccions no van arribar ni al 40% de participació, la qual cosa vol dir que, en fi, que la gent està en contra del règim. Si més no, no s'atreveix a actuar perquè és un règim repressor, durament repressor, i que, per tant, et jugues la vida a qualsevol protesta en contra del règim, no? Però, dit això, també és veritat que Iran sap que si entra en guerra amb Israel, Israel té el suport dels Estats Units. I el que no li interessa a Iran, evidentment, és que la guerra s'internacionalitzi fins a l'extrem que els Estats Units entri a formar-ne part, no? Recordem que els Estats Units tenen en aquests moments 40.000 tropes sobre el territori, bueno, a la zona, diguem, a la regió. Biden ha ordenat l'enviament de més contingents de tropes cap a Orient Mitjà En definitiva, és una situació que a Iran no li interessa en absolut. I, efectivament, s'ha mostrat molt prudent. Va intervenir ahir, em sembla que va ser, o abans d'ahir, el president de l'Iran, ahir, si no m'equivoco, va fer el discurs a l'Assemblea de Nacions Unides. Va ser, en fi, va ser un discurs molt prudent, demanant, evidentment, que Israel es retiri del Líban, que no dugui a terme una invasió terrestre, que és el que en aquests moments està avaluant Israel, si entra o no entra al Líban. Les experiències que té d'entrar al Líban són negatives, perquè ja ho ha fet en dues ocasions i el resultat no ha sigut precisament bo, bo per les tropes israelianes, que han sofert moltes baixes, no en la invasió, però sí després en mantenir l'ocupació. Que és un procés bé, de dia a dia, de petites patrulles que han de controlar el terreny i que són fàcilment objecte d'atemptats, fins a l'extrem que Ehud Barak va decidir marxar unilateralment del Líban, del sud del Líban, al maig del 2000. No? Per tant, Iran, efectivament, està en una situació, afortunadament, de moment, dic afortunadament perquè la implicació de l'Iran sí que llavors l'escalada seria total i afectaria
seria
pràcticament
total,
a tota la regió.
Seria total però sí, no segura diguem. Perquè arrossegaria a una participació més directa dels Estats Units i Iran
sí.
Té com aliat, diríem, militar d'alguna manera a Rússia.
A Rússia, efectivament, per això dic que seria total perquè l'escalada llavors seria molt més difícil d'aturar. Implicaria més països, implicaria segurament a Síria, implicaria, ja estan implicats els hutis del Iemen, però efectivament implicaria a Iraq, hi ha milícies xiites també a l'Iraq que també han llançat algun míssil o algun coet contra Israel i implicaria Estats Units i indirectament, òbviament, a Rússia, que és en aquests moments un dels suports que té l'Iran, entre altres coses perquè l'Iran ja està subministrant armament a Rússia, drons concretament, de cara a la guerra d'Ucraïna. I, per tant, seria una escalada de la violència que ens portaria a un escenari que ningú desitja, entre altres coses perquè seria imprevisible el seu resultat, no? Les seves conseqüències serien molt, molt imprevisibles i, per tant, un perill evident d'incendi de tota la regió.
I com es retira ara políticament a Netanyahu de tot aquest embolic i d'aquestes qüestions? Perquè pareix que el desllorigador per una estabilitat o per una tranquil·litat sigui doncs, això, no escalar la cosa al Líban, però pareix que sense els resultats, com esmentava abans, doncs, de la campanya a Gaza i veient doncs, que efectivament doncs, des del nord missils i coets i drons poden impactar a territori israelià i sense haver aconseguit, com deia, doncs, els hostatges, com ho presenta tot això a una ciutadania doncs, que està fracturada a Israel, el senyor Netanyahu?
Sí, està fracturada, però en aquests moments hi ha un moviment a favor de que s'acabi. A veure, no perquè hi hagi una comprensió de les motivacions dels palestins, que segurament de manera majoritària no hi és, però sí d'acabar amb aquesta situació d'uns hostatges que cada cop estem més perquè puguin ser recuperats en vida i, clar, hi hauria una solució. El que passa és que és molt difícil que l'apliquin en Netanyahu. Hi hauria la solució de demanar el que li estan demanant a Netanyahu les manifestacions que hi ha a Israel pràcticament cada dia, que és que convoqui eleccions i ell plegui. El que passa és que si plega ell està processat per 3 delictes de corrupció i sap que si plega doncs, pot ser condemnat. En el moment que plegui tindrà els judicis i, per tant, aquesta és una variable, un factor que a vegades no s'esmenta o es coneix poc, però que jo penso que pesa molt amb la decisió de Netanyahu de continuar la guerra. No? Per tant, és difícil, però no hi ha una altra solució que arribar a un acord, que arribar a establir unes certes bases de seguretat pels dos cantons i, si cal, una intervenció internacional en el sentit d'una pressió internacional que faci impossible pel govern d'Israel continuar amb la deriva actual i que faci impossible també que Hamas continuï duent a terme segons quines accions que posen en perill la seguretat d'Israel. És a dir, el drama és que aquí s'han comès crims de guerra per les dues bandes, es van cometre el 7 d'octubre per part de Hamas i es cometen contínuament per part de l'exèrcit de les forces de defensa israelianes, primer a Gaza i després al Líban. Dit directament, és a dir, bueno, no ho dic jo, ho ha dit l'encarregat dels drets humans de Nacions Unides, no? El tema dels busques, per exemple, o el tema dels walkie-talkies, és clar, es poden arribar a considerar crims de contra la humanitat. Per què? Pues per una raó molt simple, perquè encara que sigui una acció individualitzada, que van a, en fi, que l'objectiu són determinats individus, el que no pots garantir o el que no pots saber és on estarà aquest individu que n'explota l'artefacte en qüestió, no? I, bueno, sabent que n'han exportat, perquè és que fins i tot hem vist les imatges en supermercats, gent, en fi, militants o membres de Hamas que estan comprant en aquells moments i que això ha portat també a víctimes civils. El que no es pot fer és intentar acabar amb un cap de Hezbollah bombardejant dos edificis i provocant doncs, això que en diuen danys col·laterals de més de 30 o 40 víctimes. De la mateixa manera que no té cap sentit des del punt de vista humanitari 41.000 morts a Gaza per acabar en Hamas, perquè la majoria d'aquests morts doncs, no són de Hamas. És més, s'han bombardejat hospitals, s'han bombardejat escoles, s'han bombardejat centres de refugi de la UNRWA, que és l'Agència de Nacions Unides pels Refugiats Palestins. En fi, és una situació que és intolerable i que és un menysteniment total del dret internacional i dels drets humanitaris.
Ja per acabar, president del CIDOP, el professor Antoni Segura, si l'alto el foc, si aquest alto el foc, si aquesta treva de diversos dies no s'acaba imposant i tal com s'ha filtrat doncs, des d'alguns alts comandaments de l'exèrcit israelià, doncs es decideix començar una invasió terrestre al Líban. Allò pot ser un autèntic Vietnam, no?, per als soldats israelians en un terreny que no té res a veure amb el de Gaza.
Efectivament, i una mica ho deia abans, perquè és que a més aquesta experiència Israel ja la té. És a dir, Israel va envair el Líban a l'any 82, va arribar fins a les portes de Beirut, el responsable de defensa en aquells moments era Ariel Sharon, això li va costar una comissió del Parlament israelià que el va obligar en aquells moments a retirar-se, vaja, a dimitir, i durant uns anys va estar apartat de la política. Fins que
llàstima que no l'apartessin per Xavra i Xatila. Bueno, estem parlant d'anterior.
No, va ser per això, va ser per això precisament. Va ser a conseqüència de Xavra i Xatila. A Israel mateix va haver-hi una manifestació brutal a Tel Aviv, segurament de les més importants que hi ha hagut mai, en protesta per haver consentit el que havia succeït amb aquests dos camps de refugiats que hi havia al costat de Beirut i que ho van fer les forces de la falange libanesa, però amb el consentiment de l'exèrcit israelià que havia ocupat, com deia, el Líban.
Recordem la massacre, no?, de civils, de famílies, d'infants.
Una brutalitat d'entrada en dos camps de refugiats palestins i per dir-ho d'alguna manera, van intentar matar a tothom que van trobar, no? Si no recordo malament, van ser com 3.000 i pico de víctimes en un dia, vaja, una acció de les falanges libaneses, no? I per això deia que experiències d'allà ja en té en aquest sentit. Això va ser, les conseqüències polítiques van ser molt dures per el govern d'Israel en aquells moments. I la segona experiència és quan ocupa el sud del Líban, que va estar 15 anys, des de l'any 85 a l'any 2000, on periòdicament o diàriament gairebé doncs, patrulles de l'exèrcit israelià intentant patrullar per les estrets carrers de les ciutats del sud del Líban i dels pobles del sud del Líban eren objecte d'atemptats. Era un goteig permanent de víctimes de l'exèrcit israelià, fins que en Ehud Barak, amb bon criteri en aquest cas, doncs va decidir que s'havia de posar fi a l'ocupació i que això no tenia, en fi, que tenia unes conseqüències greus per l'exèrcit israelià i que no compensava ocupar el sud del Líban en termes de seguretat, diguem-ne, no? És veritat que ara Hezbollah, doncs, el seu bastió és el sud del Líban, que des d'allà té l'oportunitat d'atacar. Tampoc hem de magnificar els atacs, eh? És evident que generen inseguretat, però quan sempre anem a veure el número de víctimes que s'han produït pels dos cantons, el desequilibri és més que evident. I és obvi també que aquesta no ha de ser cap mesura del conflicte, eh? Qualsevol víctima és un drama humanitari. Per tant, jo penso que l'ocupació té més conseqüències negatives que positives. Hi ha una cosa que està claríssima i crec que això els oients ho entendran molt bé. Les guerres convencionals sempre les guanya, les actuals guerres, eh? Les guerres, diguem-ne, que ens està tocant viure en aquest segle XXI. La part convencional de la guerra sempre la guanya aquell que té més capacitat de foc i qui controla l'espai aeri. Ara, les ocupacions, doncs les ocupacions s'estan perdent. Pensem en el que va passar a l'Afganistan. La guerra convencional no va tenir color, evidentment, però l'ocupació, finalment, una altra guerra perduda. L'objectiu era expulsar els talibans, i hem marxat, i dic hem, perquè hi havia 40 i pico de països implicats amb les forces presents a Afganistan, inclòs l'exèrcit espanyol, doncs vam marxar deixant allà un govern dels talibans. A Iraq, exactament el mateix. Hem deixat un estat semifallit. La guerra convencional es va guanyar, es va acabar en Saddam Hussein, tot va ser molt ràpid, però després l'ocupació va ser terrible, amb més de 5.000 morts. De 5.000 morts, em refereixo de les tropes ocupants, evidentment que són les que tenen un cost polític en els països occidentals que van intervenir. Per tant, hi ha una constant que Líbia ens ha passat exactament el mateix. Hem deixat un estat fallit. Iemen encara està en guerra, malgrat que també va haver-hi una implicació en uns primers moments indirecta del Regne Unit i dels Estats Units. El que vull dir és que guanyar la guerra convencional, doncs, és relativament fàcil, com està demostrant també Israel, quan tens superioritat militar tan aclaparadora com la que hi ha entre Hezbollah i Israel en aquests moments, i ja no diguem entre Hamas, que no és ni tan sols una força militar constituïda com a tal, com sí que pot ser fins a cert punt Hezbollah, no? Però l'ocupació es perd, i es perd amb moltes víctimes pròpies que generen un malestar polític en el país que ha dut a terme l'operació fins a l'extent d'obligar a retirar-les i deixar països semifallits o estats semifallits com a l'Iraq o fallits del tot com a Líbia.
Moltíssimes gràcies. Recordem, a més a més, ho hem de deixar aquí, però recordem que hi ha la Finul, amb molts soldats espanyols, sí, precisament allà ficats entre el foc, entre Israel i Hezbollah.
I em permets una cosa molt breu. Sí. Recordem quina era la missió de la Finul, que era garantir la pau entre les dues parts. I bé, també el paper que està fent, no dic que per voluntat pròpia,
sinó no, però perquè està... Tenia una missió una mica complicada, realment.
Sí, sí, efectivament.
Gràcies, doctor, gràcies, professor Antoni Seguro, pel seu temps aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga.
Bon dia.